Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedem la segona hora del Catalunya migdia. Durant la primera us hem explicat com Israel ha començat la invasió del sud del Líban. Els governs de Benjamin Netanyahu sosté que el seu objectiu és continuar debilitant Hezbollah perquè la milícia no pugui atacar el seu territori, el territori d'Israel. Però l'atac a un país sobirà i l'enfrontament obert amb una organització aliada de l'Iran porten a l'extrem el risc d'incendiar encara més definitivament la regió. També us hem parlat del tall de rodalies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, que allargarà mitja hora més el trajecte als 15.000 usuaris diaris que tenen les línies que cobreixen aquell tram. Això durant 5 mesos a partir d'avui. El govern s'ha felicitat avui de la raonable normalitat amb què han funcionat els serveis alternatius que ha previst Renfe. I ens hem fixat en l'exemple de Maria Antònia Leal. És una jubilada de 77 anys que està estudiant la seva tercera carrera. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran i ens hem fixat que un de cada 5 catalans tenen més de 65 anys i d'aquests, 280, incloent-hi la Maria Antònia, van a la universitat estudiant amb els seus companys que tenen fins a 50 anys menys que ells. Què més podem destacar a aquesta hora, però, Joan Bota?
Doncs que el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui la llei d'amnistia sense reserves en una declaració institucional que ha fet aquest migdia amb motiu del 7è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Una declaració que també han subscrit els altres 7 diputats de Junts i d'Esquerra que formen part de la mesa de la cambra. Anem al Parlament, Marta Corbalán.
Hola, bona tarda. El president del Parlament ha tornat a denunciar el bloqueig judicial a l'hora d'aplicar l'amnistia i ha recordat que això impedeix que dos diputats electes, Carles Puigdemont i Lluís Puig, puguin exercir els seus drets polítics en plenitud. Rull ha demanat que s'apliqui la llei per a tothom sense més dilacions.
Fem una crida a l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia per tornar a la política allò que correspon i és estrictament d'àmbit polític.
En un vídeo a les xarxes socials, Carles Puigdemont també ha defensat la vigència de l'1 d'octubre i ha demanat unitat de l'independentisme.
A les Illes, la presidenta Marga Bruens ha carregat contra la negociació d'un nou finançament per Catalunya al debat de política general que s'està fent al Parlament. Bruens ha anunciat un pla sense gaire concreció contra la saturació turística. Palma, Caterina Carmen Jaume.
Bona tarda. Una hora i mitja de discurs amb poca concreció sobre futures mesures i dos atacs ben clars a Catalunya pel finançament i per la inversió a Rodalies.
Si només Madrid, Catalunya i Balears són actualment portadores en el sistema de finançament, si Catalunya deixa de portar, qui haurà de pagar la factura de regal a Catalunya? Si el govern d'Espanya té recursos per pactar 6.000 milions d'euros d'inversions en rodalies a Catalunya, n'ha de tenir també per la xarxa ferroviària de les Illes Balears.
Entre els anuncis, un decret al febrer contra el que anomena congestió turística no n'ha detallat cap mesura. El tren a Llucmajor i un pla d'accés al lloguer per a residents, però que hauran d'acreditar 5 anys de residència.
El govern s'ha mostrat prudent davant l'anunci del ministre de Transports, Òscar Puente, que ahir va apuntar que la gratuïtat de Renfe té els dies comptats. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que justament demà es reunirà amb el ministre a Madrid. La mesura de subvencionar el transport públic s'acaba el 31 de desembre. Si l'executiu espanyol no prorroga aquesta rebaixa, el govern de Salvador Illa haurà de buscar una fórmula per abaratir el preu del transport, que és una de les condicions dels comuns a la negociació dels pressupostos. Avui, parlant de transport públic, s'han reprès les obres a l'estació de la línia de metro L9 a la plaça Sant Lleïr de Barcelona després de 13 anys d'estar aturades. Els treballs han d'acabar al pou de l'estació, al barri de la Salut, i també es construirà la galeria que ha de connectar amb el túnel. Tot plegat té un pressupost de 12,8 milions d'euros. Segona jornada de la vista civil a Alcoi per depurar responsabilitats econòmiques per la mort de 74 avis en una residència de gent gran d'aquesta ciutat a l'inici de la pandèmia. Avui, fills dels morts han lamentat davant el jutge que no van poder ni acomiadar-se dels seus familiars i han criticat la direcció del centre per la manca d'informació que els van donar. Els Mossos han desmantellat una plantació de marihuana de més de 6.500 plantes a Premià de Dalt, al Maresme. L'operació policial que es va fer dimecres passat es van detenir 4 homes d'entre 25 i 46 anys. El govern ha autoritzat l'Agència de l'Habitatge perquè utilitzi 31 milions d'euros del romanent de tresoreria per pagar ajuts de lloguer als joves. La Generalitat ha rebut aquest any 113.000 sol·licituds i 88.000 complien els requisits per rebre aquestes ajudes. I a aquesta hora també us hem de parlar d'incidències, concretament a l'AP7 i a la C-17, que estan afectant afectant les circulacions. Ho explica la Mariluz García.
Bon dia, doncs, bona tarda. Doncs hi ha tallada l'autovia C-17 a l'altura de Montcada i Reixac, en sentit Vic, de sortida de Barcelona, molt a prop del nus de la Trinitat, pel que podem veure ara mateix en directe per les càmeres del Servei Català de Trànsit. Sembla que ha bolcat un camió al marge d'aquesta autovia, per tant, això pot durar una bona estona. I també hi ha l'autopista AP-7 ha cremat un vehicle a Banyeres del Penedès, en direcció Tarragona. Hi ha un sol carril obert i uns 2 quilòmetres de cua.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
D'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona tarda, Gemma.
Hola, bona tarda.
Amb el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb l'Alícia Puig, que és experta en polítiques públiques climàtiques en àmbit europeu. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
T'ha passat l'enfadament ja, Marcos, o no?
No te'n fotis.
No, és que
no te'n fotis.
Ha vingut encès, el Marcos. Ha vingut encès, però després a veure si ens explica per què. Ja sabeu que el primer tema sempre ens ve des de fora. I ens el proposa els dimarts, és l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Què tal?
Bé, bé, estaves parlant ara del Dia de la Gent Gran i d'avis universitaris. I, ostres, vaig pensar l'altre dia, vaig anar a la Universitat de Vic a fer una xerrada de dones i literatura i entre els oients hi havia tot de gent de l'aula d'extensió universitària de la gent gran. És a dir, que són universitaris... no penso dir tercera edat, perquè estem a punt d'arribar-hi. O sigui, universitaris grans que estaven allà estudiant i em va encantar. O sigui, són alumnes de l'aula d'extensió universitària per la gent gran i són universitaris de ple dret.
Avui
i em va agradar molt.
Aquest matí la Mar Riera, la nostra companya a Catalunya Informació, entrevistava, com dèiem, a la Maria Antònia Leal, tercera carrera que està estudiant des que s'ha jubilat, perquè va començar a estudiar quan s'ha jubilat. Té ja història de l'art, i ara està estudiant Antropologia Social i Cultural a la Universitat de Barcelona.
M'encanta.
No, escolta'm.
Quina enveja, quina enveja. No, ara ho gaudiríem, eh?
I tant, molt més que segurament que quan ho fèiem de joves, eh? Que no n'érem conscients
del privilegi que era allò. I tant, i que poguéssim tornar a classe, a la classe dels nostres fills, que ai, mare meva. En tot cas, la dèria d'avui ve d'aquest matí, que per veure què deien del temps, que és una cosa que fem a mesura que ens anem ancianitzant. He posat el canal 324, que, a veure què diuen, no? I hi ha una presentadora jove que té un accent particularment meravellós. És a dir, i ara entengueu-me bé, és un accent no xava. I vosaltres direu que no t'agraden els accents xava? M'encanta. M'encanten tots els accents del món. O sigui, jo quan sento un madrileny, m'encanta, i quan sento un de Valladolid també m'encanta, i un andalús m'encanta. És a dir, els accents m'encanta i sobretot m'agrada que siguin variats i que hi hagi de tot, no? Els presentadors veterans de la tele i de la ràdio nostra no tenen en general accent xava, tenen una adicció, i et consideraré veterà, Òscar.
No, teniu
una adicció i un accent, és a dir, ho poseu tot allò que és molt agradable, no? I per això escoltem la ràdio, de fet, no? De joves o semijoves, n'hi ha que sí que tenen accent a xava. Per mi, l'accent xava, el macari, és un accent que, ja et dic, m'agrada moltíssim i m'agrada escoltar-lo. Però l'accent, diguem-ne, de Vic, també m'agrada molt escoltar-lo. I a les capitals catalanes on hi arriben creuers, per exemple, Barcelona i Tarragona, gairebé és una raresa, aquest accent, no? La presentadora del matí, que es diu Beatriz Dudú Ouso, és nascuda l'any 96. O sigui, podem dir que és jove, no? Twitter es defineix com a periodista optimista i bigatana. Això diu molt, diguéssim. I avui aquesta jove ha hagut de parlar dels usos terapèutics d'una substància que hom de vegades fuma il·legalment, i ho ha dit així, escolteu.
I el Ministeri de Sanitat ha presentat l'esborrany per regular l'ús terapèutic del cannabis. Permet dispensar fórmules magistrals perquè...
O sigui, ha fet una ena geminada...
Cannabis, que
per poc em diu... Cannabis. Aquesta ina geminada m'ha fet tocar el cel. En català geminem l'ela, per exemple, per dir col·lecta o col·liri, com sabran tots els que juguen a l'Scrabble. No, tens unes quantes paraules amb ela geminada per no fracassar. La N també, per dir Anna, però pocs de nosaltres geminem aquesta N. Toti Soler, per exemple, a la preciosa cançó Ombra d'Anna, de Palau i Fabra, mireu quina N geminada més preciosa fa.
Passa la mà pels meus cabells, Anna.
Però clar, estem parlant d'algú que és més gran que aquesta presentadora. I això no vol dir res. Segurament, Geminàvem en realitat alguna M en el passat i sí que hi ha molts catalans, joves també, que diuen amb metlla que aquesta M es geminava, ho prova el fet que antigament s'escrivia atmetlla, o ho veiem amb T o amb D. Jo només espero que cada dia hi hagi notícies sobre cannabis, desmantellaments de plantacions, narcosales, que creix el consum, perquè vull que cada matí la Beatriz digui aquesta N que m'ha fet emocionar avui.
Cannabis.
No sé si algú vol dir alguna cosa o no sobre l'accent.
Oh, m'ha encantat.
Cannabis.
M'ha agradat molt. Molt bé. Beatriz.
Ho tens tot pagat.
Marcos Lamelas diu que ell no ha fet una N geminada en sa vida.
No, és que el Marcos té un accent de l'Hospitalet extraordinari, meravellós, també. El que passa és que hi ha d'haver de tot a la vinya i al bar de vins del senyor. O sigui, el Marcos explicant-nos les seves coses polítiques i escoltant-lo aquí, a mi m'encanta, perquè té aquest punt macari, que és molt bonic, aquest Xava Fardón del Marcos. Però està
Xava
molt
Fardón,
bé també
molt,
sentir una Beatriz.
A partir d'ara li diré Xava Fardón amb el Marcos. M'agrada molt, Xava Fardón. Molt bé.
Perquè que és el que deia la lletra del Macari. Soc un Xava Fardón, el terror de les nenes, heroi de la festa, heroi de la vida moderna sense remissió. Que aquest és el nostre Marcos.
Vinga, és
retratat. Oh, m'agafa una mica gran, ja, això ja.
Retratat.
T'agafa gran, a tu.
Sí, home, sí. Molt bé. En tot cas, del 96, jo.
En tot cas, com diria Pau Vidal, reivindiquem l'idiolecte de cadascú, que és aquella manera de parlar, aquella manera de parlar que ens va associat al lloc on vivim, a la família que tenim, a l'educació que hem rebut, que parli diferent. Algú que és de Manresa, d'algú que és d'Amposta, o d'algú que és de Figueres, o algú que és del Carmel, com jo. Cadascú parla, doncs, com li ve de tota aquesta barreja que t'ha portat la vida a parlar com parles.
Però a més, però és que l'ha fet molt... Aquest cannabis l'ha fet natural. O sigui, li ha sortit del cor. Hòstia, estic segura que quan va als bars també parla així. És dir, i això és el que m'ha emocionat, perquè és a dir, aquesta N geminada existeix en aquesta llengua nostra. M'encanta que algú la faci.
Doncs vinga, queda reivindicada aquesta N geminada de cannabis. Ampar Moliner, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem amb la notícia del dia. Israel assegura que ha envaït el Líban. Ho diu Israel, després de dues setmanes especulant amb aquesta possibilitat. Ha estat aquesta matinada i en connivència amb els Estats Units, que han enviat milers de soldats més a la zona. És la pròxima fase de la guerra, ha afirmat Israel, que assegura que, d'entrada, el que volen fer és desmantellar la infraestructura d'atac que té Hezbollah al llarg de la frontera entre el Líban i Israel, per garantir, diuen, que no hi haurà més incursions de la milícia xiïta com la que hi va haver el 7 d'octubre passat contra les comunitats del nord d'Israel. El Líban, però, ara mateix, i segons les fonts oficials, afirma que la invasió com a tal encara no ha començat. Anem sobre el terreny, saludem els enviats especials de Catalunya Ràdio a Beirut, són el José Antonio Rodríguez i la Maria Alba Gilabert. Maria Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què se'n sap ara mateix d'aquesta invasió, segons Israel, d'aquesta no invasió, segons el Líban?
Estem en zona grisa, és el que passa a totes les guerres. Comença la guerra, perquè ja podem dir que estem a la tercera guerra libano-israeliana, i, clar, la veritat, oi, comença a desaparèixer del panorama. No sabem ara mateix qui diu la veritat, qui no la diu, si és que uns encara no s'han assabentat de com està el pati i realment ningú menteix, tothom diu la veritat. El cas és que aquí, a Beirut, la missió de l'ONU al Líban ens ha dit que Israel li va notificar i que farà incursions terrestres limitades, però que ells encara no els hi consta que s'hagin produït. I ens han insistit que el creuament de la frontera és una violació de la sobirania libanesa, de les lleis internacionals, que això seria gravíssim, etc. No només l'ONU ens deia fins fa una estona que no hi tenien constància. No sé si mentre estem parlant la tindran o no. L'exèrcit diu que ells simplement s'han redistribuït per la zona de la frontera frontera, que no s'han retirat, que s'estan reposicionant en llocs avançats d'observació del que estan fent a l'altra banda de la frontera. I aquí ve potser el més interessant, que és que Hezbollah, que ha intensificat els atacs contra Israel i sobretot contra la frontera, però també més enllà de la frontera, està arribant bastant lluny, deia fins fa una estona que amb ells tampoc els hi consta que hi hagin tropes de terra d'infanteria a dins del Líban. Per tant, estem en zona grisa. Israel ens està oferint, perquè per un altre canal de premsa fins aquí ens estan arribant imatges de material militar que haurien confiscat i que haurien retornat a territori israelià, i els altres que diuen que encara no en saben res, que no els hi consta, zona grisa, en resum.
Clar, estàs fent referència a Israel, dient que ha començat aquesta invasió, a Hezbollah, dient que no li consta. L'exèrcit del Líban està desaparegut. Quin paper té l'exèrcit del Líban en tota aquesta problemàtica?
Aquí el que val de tots, per mi ara mateix, és la FINUR, les forces de l'OTAN, de les Nacions Unides, que es coordinen amb l'exèrcit libanès. Treballen agafats de la mà. O sigui, el que diu les forces de la FINUR és el que diu l'exèrcit libanès. Segons el mandat de les Nacions Unides, que va posar els acords de pau de l'any 2006, col·laboren estretament. Qui mana és el Líban, però Nacions Unides coordina, acompanya, assessora, o sigui, seria un mateix paquet, no? Quan la FINUR, que és la que, diguéssim, té potser més informació, menys sesgada o més objectiva, podríem dir, de la situació, ens diu que no els hi consta que hi hagi tropes d'infanteria passant-se pel Líban, és que no. Ara, potser podríem dir, si no ho agafem a dret a llei, que de fet la invasió ha començat. Ens atenim, per exemple, al precedent de Gaza. Quan va començar la invasió, de fet, no van entrar a peu. Primer van bombardejar, van aclarir el camí, van aplanar el camí perquè després entressin les tropes i comencessin els combats. De moment, ens diuen que no hi ha combats. Per tant, potser estaríem en la primera fase d'aquesta invasió. Estrictament, hauria començat, tot i que segons les normatives internacionals o el que sigui, o el que consideren aquí des de Nacions Unides, que ja és la invasió terrestre talment entesa, doncs és el que encara no podem dir, no podem assegurar, almenys per part libanesa, que s'hagi produït. Per l'altra banda, diuen que sí. Hem d'esperar proves.
Doncs ja esperarem aquestes proves, però en tot cas estem parlant del que diu l'exèrcit israelià, el que diu Hezbollah, el que diu el Líban, i la població de Beirut, on esteu vosaltres, Maria Alba, com estan vivint aquesta situació? Ja fa molts dies que estan sotmesos a bombardejos per part de l'exèrcit israelià, més enllà de si ha començat o no aquesta invasió, les bombes han caigut al Beirut des de ja fa alguns dies. Tenen possibilitat de posar-se de manera protegida en alguna banda, o com viuen el seu dia a dia?
Fa una estona el sufi que tenim nosaltres ens deia que això ja és la tercera guerra, que ja ha començat, que serà llarga, que durarà molt, que la patiran molt, i jo diria que és la sensació generalitzada de la gent. Aquest home té 70 anys, n'ha vist moltes, i per tant em sembla que té prou experiència com per saber quan venen maldades, no? Sempre els que venim de fora, que no coneixem tant el país, que acabem d'arribar, com qui diu, que som paracaigudistes, ens sembla que potser s'equivoquen, potser les coses no estan tan malament com semblen, però aquí s'ha d'escoltar la gent del país, els que saben de què va la cosa, i estan molt desanimats, estan molt preocupats. També estan molt forts moralment, en el sentit de que, sobretot, la gent que és partidària és volar, que ells se'n sortiran, que això serà... avui, per exemple, un mitjà d'Hezbollah titulava: els soldats israelians han entrat a peu i sortiran... han entrat drets i sortiran en horitzontal, amb els peus per davant, volem dir, no? O sigui, ells tenen la moral alta en aquest sentit. És veritat que en altres ocasions Hezbollah ha aconseguit frenar Israel i al final hi ha hagut acords de pau, no han tingut més remei. Però, esclar, també hem de veure que Hezbollah ha tingut uns cops fortíssims les últimes setmanes. No sabem si realment està tan forta com diu que està. Sí. És tot ara mateix el que dèiem, una zona grisa en tots els aspectes. Aquí la gent és molt pessimista, però també confien que és volar pari els peus a Israel, perquè si els fan triar, tot i que és volar no els hi sigui a tots molt agradable, i alguns fins i tot els odiïn, diguéssim que aquí hi ha graus, no?, de simpaties, i estaria en segon lloc per darrere d'Israel.
I vosaltres, Maria Alba, teniu llibertat de moviment? Podeu moure's lliurement? No? Quina és la vostra situació?
Per Beirut, sí. Ens podem moure, no hi ha cap problema. El cas és que necessitem permisos militars per acostar-nos al sud i passar als controls militars, als checkpoints. I aquí és on necessites permisos, i això està costant una mica. La burocràcia se'ns ha encallat en un punt des de fa una setmana, i no només a nosaltres, a molts periodistes que van arribar després, que fins i tot han trigat moltíssim o encara no tenen el permís per treballar ni tan sols a Beirut, no? Aquí, clar, tenen els mitjans que tenen, fan el que poden, han canviat els protocols, a més, d'acreditació des de que nosaltres vam arribar, ara ho fan d'una altra manera. Primer nosaltres vam anar al Ministeri d'Informació i d'allà al Ministeri de Defensa, i d'allà a les tropes de Nacions Unides, i d'allà als serveis secrets, i en canvi ara sembla que des d'avui o des d'ahir han canviat el protocol i ja vas només a una oficina i t'ho fan tot. O sigui, ara potser s'estan organitzant una mica més, perquè continuen arribant periodistes, malgrat que la situació està com està i que hi ha pocs vols, poquíssims, continuen arribant periodistes, mentre, curiosament, hi ha moltíssima gent que vol marxar d'aquí, no?, i que està pagant autèntiques fortunes. Per exemple, com que hi ha el problema dels avions, perquè hi ha poquíssims vols, només opera la línia libanesa, hi ha gent que està fugint amb barca cap a Xipre, i ho fan amb iots privats, i cada bitllet val $1.500, i cada iot hi caben 10 persones, i són 10 hores de trajecte, o sigui, la gent fa el que sigui en molts casos per marxar. Hi havia una dona que ens deia, jo potser em quedaria, però quan vaig veure els meus fills tremolant de por vaig dir, pago el que sigui, me'n vaig.
Doncs
I així estan les coses.
La situació que ens estan explicant els nostres enviats especials, la Maria Alba Gilabert, amb l'assistència tècnica del José Antonio Rodríguez. Gràcies a tots dos, Maria Alba, cuideu-vos. Gràcies, bona tarda.
Sí, això sempre. Gràcies, adéu.
Aquesta és la situació a Beirut, però volem saber què és el que pot passar a partir d'ara. Per això saludem Ignacio Álvarez Osorio, és catedràtic d'Estudis Àrabs i Islàmics. Senyor Álvarez Osorio, bona tarda.
Bona tarda.
És normal que Israel digui que ha començat la invasió i que, en canvi, el Líban digui que a ells no li consta, o que Hezbollah digui que no li consta que hagi començat aquesta invasió? És normal que hi hagi aquests dubtes sobre en quina situació exacta estem ara mateix?
No, es ni mucho menos normal, ¿no? Es parte, yo creo, que de la ceremonia de la confusión, ¿no?, que están intentando lanzar quizás los dos actores enfrentados, por una parte el ejército israelí, por otra parte Hezbollah. Pero no hay duda, ¿no?, según han dicho pues los altos mandos militares israelíes, de que esa operación no ha hecho nada más que empezar y que se va a extender durante por lo menos semanas, porque bueno, los objetos que se han trazado es difícil de conseguir, ¿no?, en horas o en días, ¿no? Por lo tanto, vamos a una operación de gran escala que abarcará buena parte del sur del Líbano, al menos, y no sabemos, ¿no?, si se extenderá al conjunto del país.
Aquesta invasió no s'improvisa, no? És a dir, això és fruit d'un pla que ja fa dies que Israel està aplicant, des de fet fa setmanes, segurament.
Sí, lo más seguro, es decir, la situación ahora mismo en Gaza, se han conseguido algunos de los objetivos que se había trazado el gobierno israelí, que es prácticamente destruir, ¿no?, las capacidades bélicas de Hamas. Esto, obviamente, sin diferenciar entre objetivos militares y civiles, lo cual ha provocado una elevadísima mortandad. Estamos hablando de 42.000 muertos, 95.000 heridos. Y desde hace semanas la prensa israelí y también los altos mandatarios militares estaban hablando de una posible gasificación de Líbano, es decir, el mismo escenario que hemos visto en Gaza, llevarlo al Líbano para acabar con otros dos integrantes del denominado eje de la resistencia, como es Hezbollah. Entonces, esto claramente estaba planificado, solo era cuestión de tiempo, cuando la situación lo permitiese, digo, el desvío, ¿no?, de parte de las brigadas que están combatiendo el territorio de Gaza, pues hacia la frontera libanesa, para preparar esa ofensiva terrestre que ha venido precedida, no olvidemos, ¿no?, con esa campaña de ataques contra altos mandos militares de Hezbollah, para de alguna manera descabezar a la organización y que esa ofensiva terrestre pues sea mucho más fácil, mucho más efectiva, porque se han ablandado las defensas de la milicia chilibanesa.
Ara sentíem com la nostra companya Maria Alba Gilabert deia la població del Líban espera que Hezbollah sigui capaç de frenar l'exèrcit israelià com ha fet altres vegades, però és evident que, com vostè mateix deia, en les últimes setmanes Hezbollah ha rebut uns quants cops per part d'Israel i, per tant, està ara mateix en una situació que no sabem exactament quina és la seva fortalesa. Podem intuir si Hezbollah està prou forta o prou feble com per fer front a l'exèrcit israelià?
Bueno, está claro que atraviesa su momento más difícil de hace prácticamente 40 años. ¿Por qué? Pues porque no solo se ha asesinado, ¿no?, al máximo dirigente, a Hassan Nasrallah, sino a los 20 comandantes con mayor peso específico dentro de las estructuras de mando de Hezbollah. Incluso con esa operación de ataques con walkie-talkies y con buscas, pues se ha desactivado, se tiene constancia, más de 3.000 efectivos de Hezbollah. Por lo tanto, no parecen las condiciones idóneas para plantar cara a un ejército, no lo olvidemos, que es el más poderoso de todo Oriente Medio y que cuenta con el respaldo inquebrantable de Estados Unidos. Por lo tanto, la asimetría es evidente y precisamente esa coyuntura y esa situación es la que explica, ¿no?, la determinación por parte del gobierno de Netanyahu de ir más allá de lo que habían ido hasta ahora y aprovechar esas circunstancias para asestar un corte definitivo a Hezbollah, probablemente neutralizarlo y expulsarlo más allá del río, de las fronteras del río Litani.
A ningú se li escapa que som a una setmana del 7 d'octubre, que farà un any dels atacs de Hamas, que van desencadenar aquesta nova onada d'atacs d'Israel, primer a Gaza i ara també contra Hezbollah. És casual o Israel ha buscat el primer aniversari per fer aquesta operació?
La estrategia de Netanyahu siempre ha sido la misma, es decir, intentar a toda costa extender la guerra, contagiarla a los países del entorno, porque el factor tiempo es clave para garantizar su propia supervivencia política. Sabe que en el momento que deje de pelear, que deje de haber choques con los integrantes del eje de la resistencia, pues se le pedirán responsabilidades por los fallos de seguridad que hubo ese 7 de octubre y, por lo tanto, lo que quiere a toda costa es ganar tiempo, prolongar la guerra, incluso extenderla más allá del Líbano, afectando a países como Siria e incluso Irán. Entonces, bueno, este es el plan de Netanyahu, crear una nueva realidad sobre el terreno, como él dice, un nuevo orden en el cual pues Israel tenga una posición hegemónica y puede incluso pues modificar las fronteras del Estado y ampliar, ¿no?, las fronteras tal y como conocemos hoy en día de Israel, que se establecieron en el año 49.
Per tant, Netanyahu està aprofitant que mentre hi hagi guerra no li demanaran a ell explicacions i també aprofitant la feblesa dels Estats Units, tenint en compte que tenen un president, que és Joe Biden, que no continuarà el càrrec i que fins al novembre no tindrem un nou president o presidenta que surti de les eleccions. És a dir, aquest fet que no hi hagi un president potent als Estats Units que li pugui frenar els peus, també l'aprofitarà Israel?
Sí, yo creo que esa es otra de las claves, es decir, el vacío político al que hay ahora mismo en Estados Unidos como consecuencia de esa carrera electoral. Biden va a dejar la Casa Blanca, no sabemos todavía si habrá un presidente republicano o una presidenta demócrata, pero no debemos olvidar que el respaldo norteamericano a Estados Unidos es bipartisano, es decir, que afecta a los dos partidos y que además es inquebrantable. De hecho, ha aprovechado su último viaje para intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas para venir con nuevas ayudas por parte de Estados Unidos, 8.500 millones de dólares que se han empleado, ¿no?, para engrasar esa maquinaria de guerra y proseguir e incluso extender la guerra, ¿no? Por lo tanto, hoy por hoy no hay dentro de la escena política israelí ningún partido, ningún candidato que quiera enfrentarse a Netanyahu, y más bien lo que va a tener siempre es un respaldo inquebrantable, no solo en el terreno político, no solo en el terreno económico, sino también en el terreno diplomático, ¿no? Porque también en Naciones Unidas, Estados Unidos ha vetado numerosas resoluciones contrarias a Israel y, por lo tanto, pues sabe, ¿no?, que va a contar siempre con la luz verde y con la complacencia de Estados Unidos para prolongar y para extender la guerra, incluso incluso para llevarla a los países del entorno.
I l'última, avui hem sabut que l'exèrcit d'Israel ha matat en un any a Gaza més dones i nens que els que han mort en qualsevol altre conflicte aquestes últimes dues dècades. Un informe de l'ONG Oxfam Intermón parla de 6.000 dones assassinades per Israel i 11.000 criatures només en l'últim any. Al Líban pot passar el mateix? Ens hem de mentalitzar que les xifres continuaran augmentant al Líban de la mateixa manera com van fer a Gaza?
Bueno, esos datos yo creo que son provisionales en todo caso, ¿no? Porque sí que tenemos constancia que de esas 42.000 muertes, al menos un 70% son o bien de mujeres, como habéis dicho, o bien de menores de edad. Es decir, que es la sociedad civil, pues, el elemento más vulnerable de la cadena y, por lo tanto, el más afectado por las guerras. Siempre suele pasar, pero efectivamente, ¿no? Ese escenario que hemos visto en Gaza, los altos mandos del gobierno israelí pretenden llevarlo también al Líbano y ya se está poniendo en marcha, ¿no? Sobre todo en el sur libanés y en los barrios aledaños del aeropuerto de Beirut, que es los barrios, pues, donde tiene más presencia la comunidad chií, que están siendo bombardeados de manera inmisericorde, y las imágenes que estamos viendo día tras día esta semana nos recuerdan mucho a la que hemos visto en los últimos 12 meses en la franja de Gaza, ¿no? Por lo tanto, ante esa indiferencia, ante esa pasividad, ante esa inacción de la comunidad internacional, lo que está haciendo Israel es aplicando, ¿no?, las mismas recetas que le han que ha empleado en Gaza ahora mismo, ¿no?, sobre todo contra lo que considera que son los bastiones chiíes de Hezbollah en Líbano.
Ignacio Álvarez Osorio, catedràtic d'Estudis Àrabs i Islàmics. Gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
Gràcies.
Doncs Ignacio Álvarez Osorio, que ens ajuda a donar les claus d'aquesta operació militar d'Israel. Hem sentit els senyals horaris de 2:15. Malauradament, no hi ha ningú que sigui optimista. És a dir, la sensació és que estem entrant en una nova fase d'aquest atac i que, per tant, les xifres que acabarà havent-hi al Líban, si no són les mateixes, s'hi assemblaran molt a les que hem tingut a Gaza.
Sí, o sigui, estem en una situació en el que es veu és que Netanyahu, dins de la política internacional, se sap impune, que pot seguir avançant en aquesta estratègia de guerra total que sembla buscar. I jo penso que molta gent que ens escolti o que, bueno, del món s'està preguntant quin és l'horitzó que busca Netanyahu, quina és aquesta guerra total que està buscant. Però el que penso també és que tot això ho està podent fer perquè sap que Occident està donant-li suport, i en aquest sentit jo crec que, i portant-ho al nostre cas, l'estat espanyol va decidir reconèixer l'estat de Palestina quan portàvem 6 mesos del genocidi de Gaza. Però ara hem d'anar molt més enllà, la Unió Europea ha d'anar molt més enllà, perquè els Estats Units no ho farà, i per tant estem convertint-nos en còmplices del que està passant, i per tant necessitem necessitem trencar relacions institucionals, econòmiques, perquè pugui aturar això, perquè si no la impunitat seguirà permetent que Netanyahu segueixi cometent aquests crims de guerra.
Jo estic d'acord amb ella, crec que més enllà de gestos de reconèixer l'estat palestí o no reconèixer-lo, o un gest d'un determinat estat, aquí el que falta, com en tots els conflictes hem vist, és una política unitària de la Unió Europea, una resposta conjunta i contundent de la Unió Europea que, com deies, doncs, marqui aquests límits i deixi clar que no hi ha lloc per a aquest tipus de personatges, perquè al final jo crec que també hem de diferenciar, és a dir, no podem posar en el mateix sac els israelians que el seu govern, és a dir, no tots els israelians estan en aquest sac, no? Llavors jo crec que més aquí el que falta una altra vegada és una resposta de la Unió Europea conjunta, i que sigui una resposta d'acord amb els principis democràtics de la Unió Europea, i això no ho veiem petits gestos de determinats estats, però el que no veiem això, i veiem uns Estats Units molt fort i molt potent que acaba dominant tota l'escena, no? Llavors,
el que passa que ara està desaparegut perquè no hi ha president amb prou autoritat,
sí, però
perquè Biden està de sortida i fins
però
que...
ningú dubta.
Sí, acabaran fent costat a Israel, però és veritat que si algú havia aconseguit atemperar, podríem dir, o moderar en certa manera l'afany d'atac d'Israel, és els Estats Units, que ara mateix no ho farà perquè ni a Donald Trump ni a Kamala Harris els interessa entrar en aquest conflicte, no? Fins que no hagin passat les eleccions.
La Unió Europea desapareguda, no?
I se l'espera.
Per tant, al final és aquesta situació d'impunitat màxima, no?
Marcos?
La Unió Europea només podria fer una proposta, però no té força. Això al final són relacions internacionals. És Hobbes. I per tant, tens la força o no la tens? Pots fer-ho o no pots fer-ho? La Unió Europea podria fer una força de un protectorat a Gaza i Cisjordània. Líban és un país independent i és diferent, i en aquest sentit jo fins i tot discrepo. Jo crec que a Líban les xifres de morts no seran les mateixes, perquè la situació a Líban és molt diferent, perquè hi ha un estat, perquè les relacions de Líban amb els seus veïns són molt complexes, hi ha una forta vinculació a Síria, i per tant jo no crec que les dades de morts, és a dir, els 40-50 mil morts que hem vist a Gaza, jo crec que no els veurem. No els veurem al Líban.
Que no vol dir que no ens haguem de posar les mans al cap, perquè
no,
que n'hi hagi 40.000, vull dir, morts n'hi haurà.
És a dir,
ja entenc el que vols dir.
És a dir, que la situació amb la massacre de Gaza no serà comparable. Què podria fer Europa? Europa podria proposar un protectorat de molts anys a Gaza i Cisjordània amb un pla a 30-40 anys. Però els nord-americans no voldran. Els nord-americans no voldran, i no ens enganyem. Ni Espanya ni Europa té força, ni podem dir demà que trenquem les nostres relacions amb els nord-americans. Nosaltres som, no, nosaltres som el que som, i som, ho sento molt, són uns senyors que anem acompanyant els nord-americans en les seves polítiques. I el principal aliat d'Espanya en política exterior és els Estats Units. I la relació més i el consulat més important que hi ha a Barcelona és el d'Estats Units. El consulat més important a una ciutat que no és la capital, és el d'Estats Units. Nosaltres estem alineats amb Estats Units, i a més no podem fer una altra cosa. I per fer una altra cosa, tant Europa com Espanya, el que ha de fer sobretot és invertir molt, molt i molt en defensa, cosa que no hem fet en els últims 40 anys i no estem disposats a fer. I a més, si tinguéssim una prioritat de seguretat, d'allò, no estaria a Orient Mitjà, estaria a Ucrània.
Marcos.
Llavors, tot això, és a dir, nosaltres a Orient Mitjà no pintem literalment res. És que és així.
Marcos,
és a dir, i el que faci Espanya, no, d'allò, i no podem trencar la nostra relació amb els Estats Units. Difícilment podríem plantejar-nos trencar amb Israel. Imagina't amb Estats Units. És que s'ha de ser realista. La política exterior ha d'estar basada en el realisme.
Està molt bé el realisme, però quan hi ha 42.000 morts, si no pots trencar relacions, i si ho trenqués Espanya, seguiria Irlanda. El nou primer ministre anglès també ha dit que se sumarà al reconeixement de l'estat palestí. I tindràs la majoria de països de la ONU que han recolzat aquestes relacions, potser seguir-ho. Per tant, aquest comentari de que el realisme per sobre de tot a les polítiques internacionals, quan tens 42.000 morts, no funciona així. Has de poder fer un cop sobre la taula, i per tant, no és tan esbojarrat, i no crec que s'hagi de fer creure la gent que estan esbojarrat, en cert moment, trencar temporalment fins que hi hagi un alto al foc a Gaza i no envair el Líban, trencar les relacions institucionals i econòmiques amb l'estat Israel.
Molt més a prop, hi havia un bonic país que es deia Iugoslàvia. Molt més a prop, i no fa tant de temps. I la guerra a Iugoslàvia es va acabar quan els nord-americans, no nosaltres, els nord-americans van agafar i van començar a bombardejar Belgrat. I van decidir que tancaven a tots els líders a una base a Dayton i no sortireu d'aquí fins que us poseu d'acord. I així és, i tota la subtilesa diplomàtica d'Europa no va valdre res, perquè els americans tenien la força. Tenien la força i l'esperit de fer-ho. I Europa, a una ciutat que estava a 3 dies de cotxe de Barcelona, no van poder fer res. Ah, sí. Sí, van poder anar a comptar les tombes dels morts a Srebrenica. Escolta, això és política exterior, i la política exterior és realisme. Si volem tancar els ulls i fer veure que és una altra cosa, però és que és així. I va ser així a Iugoslàvia i serà així ara al Líban.
Espera, Marcos, l'Alicia, i vaig a publicitat.
No, jo només matisar que, de veritat, aquesta insistir en el realisme, quan hi ha possibles coses a fer, perquè, Marcos, tu el que estàs animant als governs europeus és quedar-se amb els braços creuats. I davant de 42.000 morts, això no es pot reconèixer. I, per tant, assumir que som a Europa i que tenim certa sobirania, i que, igual que hem pogut reconèixer l'estat palestí, es poden fer coses més enllà.
Com que no us posareu d'acord, ho deixem aquí, anirem a publicitat i de seguida tornem amb més coses. Passant 7 minuts, 8 minuts ara, de 3:45 de la tarda.
Aniversari, i ho celebrem amb 3x2 en més de 5.000 productes. Com en totes les pizza i salsa Campofrío, si en compres 3 en pagues 2 i la unitat et surt a 1,99 €. Fins al 9 d'octubre als hipermercats, Market, Web i App. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour. Promo, promo, promo.
Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics Sensiva a rodi.es. Sí, sí, Sensiva. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Quim Masferrer, què hi posem?
Uf, avui estic
un Colacao calentet.
Mira que ets bona gent.
Què et dic jo sempre? Que estàs a un Colacao?
De veure les coses d'una altra manera.
Equiliqua, aquí el teu Colacao.
Criatures de la nit i fenòmens de circ es congreguen a Sitges per celebrar el poder transformador del cinema de gènere. Del 3 al 13 d'octubre, vine a ser un dels nostres al millor festival de cinema fantàstic del món. T'hi esperem.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Arriba la Fira de la Galeta de Camprodon i Birbas et convida a tastar totes les seves delicioses galetes. Hi haurà música, activitats per la família i moltes sorpreses. Vine al nostre stand els dies 5 i 6 d'octubre. T'hi esperem. Galetes Birba, fidels a tot el que és bo des del 1893.
Arrenca la temporada simfònica amb la majestuosa Orquestra Filarmònica de Viena al Palau de la Música Catalana.
Aquest dijous 3 d'octubre, una de les millors orquestres del món obre amb la desena sinfonia de Shostakovich, el cicle Palau 100.
Una temporada farcida d'estrelles. Klaus Makela, Teodor Currensis, Marina Alsop i Daniel Harding.
Últimes entrades a la venda a palaumusica.cat.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada en bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pot reservar a barcelonaesmolmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar i xiuxuejar alhora, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Només vull Miele.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
D'aquí a 18 minuts seran les 4. Deixem la situació al Líban i anem a la situació política a Catalunya. Avui hem sabut que Carles Puigdemont va telefonar a Salvador Illa després de la investidura el dia 8 d'agost. La trucada l'ha avançat avui al periòdico i el govern la circunscriu a l'àmbit privat. L'executiu de Salvador Illa diu que està a l'espera que Junts determini un interlocutor per mantenir comunicació directa amb el principal partit de l'oposició. Avui, després de la reunió del govern, la portaveu Sílvia Paneque s'ha limitat a expressar això.
La privacitat de les converses del president Illa ho determina el president Illa. És a dir, determina quina conversa és privada i quina és pública. En qualsevol cas, les que vostès m'han fet esment recauen dins de l'àmbit privat.
És privada una conversa entre Carles Puigdemont i el president de la Generalitat per saber si va ser cordial, no va ser cordial, si el va felicitar, si el va esbroncar o per saber el què?
No, clarament no. No és una conversa privada. I s'ha de respectar que els polítics, com tothom, tinguin converses privades i tinguin un àmbit privat d'actuació que s'ha de respectar i que la premsa ha de respectar. Però això no pot servir perquè els polítics estiguin fent política i quan els interessin declarin que determinat espai és privat i que quan els interessi declarin que determinat espai és públic. Una altra cosa és que no vulguin explicar-ho. Si no volen explicar-ho, això ja és una altra qüestió. Però una conversa entre Carles Puigdemont truca a Salvador Illa no podem considerar que sigui una conversa privada. I sobretot, i evidentment, això no, en contra del que diu la portaveu Paneque, això no decidirà el president de la Generalitat, ni ella.
Jo crec que en aquest cas, és a dir, entraria dintre de la normalitat democràtica que el cap de l'oposició i líder de la segona força política de Catalunya truqui al president de la Generalitat. Efectivament, els polítics tenen dret a tenir també converses privades sobre determinades coses, naturalment, però que un cap de l'oposició truqui al president de la Generalitat, en teoria no veig on està la privacitat de la trucada.
I cap, si cap de l'oposició que... no està nomenat, recordem. Sí que és el líder del partit.
O el líder del partit,
però, clar, la figura de cap de l'oposició, per exemple, ha de ser el Parlament de Catalunya, cosa que
sí.
No pot ser-hi, eh?
Bueno, sí, volia dir a nivell de partit.
Sí, sí, però ja ens entenem. Sí. És el líder del principal partit de l'oposició.
Exacte, estic, i és la persona que es va presentar com a cap de cartell d'aquest partit, no? Jo estic d'acord amb el Marcos. Hi ha coses que, és a dir, les converses de un president en relació, que imagino, no sé quin hauria ser el contingut, però aquell dia que ja era investit i el mateix dia que el president, doncs, el president Puigdemont no havia arribat al Parlament i havia marxat, si hi ha qüestions que no es poden saber per qüestions de seguretat o pel que sigui, doncs em sembla molt bé, però no em sembla que hagi de ser... és a dir, que el president pugui administrar què és el que li sembla a ell en cada moment, que és privat o no, dins de la vida política del país. A partir d'aquí, si és que hi ha un contingut privat que no es pot saber, també els ciutadans han de saber que hi ha aquests continguts, han de saber per què no es pot explicar el contingut de la conversa, no?
Sí, jo sobretot creia que era, o sigui, crec que és més fàcil que haguessin normalitzat la situació i haguessin dit que es van trucar, es van donar una conversa institucional raonable i no afegir com aquesta aura de misteri, com si hi hagués hagut una gran conversa secreta. Però més enllà d'això, clar que estaria bé, evidentment, que l'opinió pública pogués saber de què va anar aquesta conversa.
Bueno, i sobretot que és que en democràcia, a més, independentment de que hi ha aquests contactes, la premsa té dret a preguntar. Té dret a preguntar i, per tant, ells estan obligats a donar alguna explicació. No. És a dir, en política es pot dir tot, o es pot explicar tot, o es pot respondre a tot. No. Però alguna cosa... És a dir, tancar els ulls ben fort i fer veure que això no ha passat, que és en la situació en la que estem ara, a aquest respecte, no. Després, a més a més, com ha dit l'Òscar, la portaveu s'ha excusat en la situació de que Puigdemont tècnicament no és cap de l'oposició. Per llei, el cap de l'oposició és convocat pel president de la Generalitat per pactar determinades coses i qüestions, i per tant hi ha un flux de contactes, i per tant jo no tinc cap de l'oposició, i com no tinc cap de l'oposició i Junts no ha designat cap de l'oposició, i el grup parlamentari de Junts no ha designat cap de l'oposició i no té previst fer-ho fins que torni Carles Puigdemont, per tant, estarem un any sense cap de l'oposició, doncs, diguem-ne, algú a la Generalitat interpreta que això és un any de barra lliure per decidir el que és privat, el que és públic i el que explica i el que no. Però molt forçat.
Veurem què és el que passa. En tot cas, avui és 1 d'octubre i per commemorar el 7è aniversari del referèndum d'autodeterminació, el president del Parlament, Josep Rull, ha fet una declaració institucional que han subscrit els altres diputats de Junts i d'Esquerra que formen part de la mesa del Parlament. Rull ha demanat que s'apliqui la llei d'amnistia.
Fem una crida a l'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia per tornar a la política allò que correspon i és estrictament d'àmbit polític.
També l'expresident Carles Puigdemont ha difós un missatge en què assenyala que el referèndum és un referent de la nostra història, però també ha afirmat que és un referent per construir el futur del país.
Siguem molts o siguem pocs, estiguem més dividits o menys, o estiguem més units, tinguem més força parlamentària o en tinguem menys, el referèndum de l'1 d'octubre és un fet tan contundent que intentar fer política prescindint-ne és faltar al principi de realitat. No hi ha prou gomes d'esborrar per eliminar-lo de la nostra història i prescindir-ne quan ens plantegem el futur de la nostra nació.
Aquests dos missatges de la banda independentista, podríem dir, diguem-ne que contrasten amb l'agenda del president de la Generalitat, Salvador Illa, que l'ha mantingut i ha rebut, per exemple, aquest matí l'exlíder d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, al Palau de la Generalitat. Hi ha hagut reunió de govern amb tota normalitat i, a més, la portaveu ha passat de puntetes sobre l'1 d'octubre.
Bueno, també li hem preguntat a la portaveu sobre l'1 d'octubre i ha dit que el govern respectava totes les manifestacions al respecte que poguessin haver-ne, però que el govern no emetia, no valorava l'1 d'octubre i evitava valorar la consulta de l'1 d'octubre del 2017. Va ser tot plegat una mica sorprenent, però no sé si el que està fent Illa és una autorització irònica de la seva agenda. Pel matí rep a Duran i Lleida i per la tarda rebrà, crec que farà un acte amb una persona en una genària, aprofitant que és el dia de la gent gran o de la tercera edat. I no sé si això és una autorització irònica de això en realitat és el que estic pensant sobre l'1 d'octubre. Però...
Home, no crec. Vaja.
Bueno, escolta, com el govern no parla quan li preguntem, potser hem d'interpretar per les coses que fa. Escolta...
Jo us he dit que venia molt empipat.
No, és que han preguntat per això. Li han preguntat per això.
A mi em genera més curiositat l'argument polític que pot tenir Salvador Illa per reunir-se amb Duran Lleida. A banda de la ironia que sigui el dia 1 d'octubre avui, eh? Jo crec que la qüestió de la gent gran és més... una qüestió d'atzar, perquè si el dia de la gent gran hagués estat el 2 d'octubre, doncs això hagués passat el 2 d'octubre, no? Però em resulta curiós aquesta barreja, jo diria que exòtica, de reunir-se amb expresidents i amb figures molt rellevants del catalanisme i portar també a Duran Lleida. I aquí sí que no sé si hi ha una explicació molt, molt de fons sobre quina és la raó, que no sigui més enllà que és amic de dues persones rellevants de l'entorn socialista, com són Ramon Espadaler o l'Albert Batlle de Barcelona. Se m'acudeix només aquesta connexió, perquè si hem d'argumentar que el senyor Duran Lleida, que porta molts anys fora de la política i que fa unes activitats que no estan vinculades amb la política, pot fer una gran aportació a la història del catalanisme, doncs potser ho hem d'explicar bé també, no?
Jo crec que en aquest sentit l'estratègia del PSC és clara, no? Que és abraçar aquest espai d'unió ara reconvertit a Units per Avançar i tots els gestos són bons per fer-ho, però sí, a veure, és curiós que ho faci l'1 d'octubre. A mi per això sí que em sembla significatiu com aquesta estratègia del PSC, que és oferir moltes coses simbòliques, no? Ara una reunió amb Jordi Pujol, ara amb Duran i Lleida, com aquesta política dels simbolismes i una buidor política, un no saber ben bé en què estan treballant, què estan començant a fer... Però bé, sí, és significatiu que aquest 1 d'octubre...
No, sí que està treballant, eh? En temes de gestió s'està treballant... És evident que en temes de gestió s'està treballant. Avui, per exemple, hi ha hagut el nomenament d'Isaías Taboas com a president d'Infraestructures.cat i com se'l repesca per...
Aquesta de Renfe, no?
Era l'expresident de Renfe, va pagar el preu polític de la rada dels trens aquells de Cantàbria que no cabien pels túnels, que no era culpa d'ell. Que no era culpa d'ell, però...
Era el president de la companyia.
Però algú havia de pagar, perquè ell no era ni a Renfe quan es va encarregar aquests trens, però en política, la política té això, diguem-ne. I ara l'han repesca. És a dir, el govern està molt actiu en temes de gestió.
Avui s'ha anunciat, per exemple...
Una cosa és nomenar i l'altra és gestionar.
Totalment.
Avui s'ha anunciat 400 Mossos d'Esquadra més, a banda dels 900 que ja va anunciar en el seu moment el govern aragonès. Per tant, seran 1.300 nous Mossos els que entraran a
l'escola. Una altra cosa és el que diu l'Alícia de la dimensió política. Que això...
No, i amb seguretat ho faran, eh? Però jo sí que veig una línia continuïssa també el que està fent el PSC a l'Ajuntament de Barcelona, que és una cosa d'anar fent comitès d'experts, comissions, ara anomeno, i en el fons no s'estan aprovant i treballant noves reformes polítiques, lleis, ordenances, el que pertoqui a cadascú. Per tant, jo sí que veig que hi ha un PSC molt orientat en anar fent fotos de la consellera a redades policials, ara nous Mossos, però que a nivell de lleis i de contingut polític jo crec que tindrà una línia continuista al govern de Barcelona, que és una certa buidor, un anar fent i que vagi passant el temps.
Però jo crec que, per exemple, en temes com l'aeroport, per posar un exemple...
Mira, no han decidit res. Han convocat un comitè d'experts. Vinga, avançar. Anem
perquè
avançant.
Perquè volen portar a terme l'ampliació i la portaran a terme.
Home, això és evident, però en comptes de tenir valentia política i dir és això el que volem fer, fan un comitè d'experts fet a mida, amb experts tots de sectors aeronàutics que sabem què diran, i per tant van avançant com... a través d'una tecnificació en comptes de mostrar quina és la seva ideologia política, quins són els seus valors, i per tant movent-se en aquest camp del, bueno, del no res, del, sí, jo li veig certa buidor.
Veurem què és el que passa. Faltant 7 minuts per arribar a les 4 de la tarda, Tinc un oient, Marcos, que em demana, en Marc, quin cotxe tens?
Bueno,
és
una fantàstica pregunta.
Té segona intenció, la pregunta, eh?
És una fantàstica pregunta.
No és important el cotxe, perquè és que s'ha quedat amb el fet que has dit que Revenir que estava 3 hores en cotxe de Barcelona. Llavors, pregunta...
No, 3 dies, 3 dies.
Jo 3 hores, eh?
Potser vocalitzo tan malament que han entès 3... No, no, escolta, això podria ser. He dit 3 dies.
3 hores, i a mi també m'havia semblat que havies dit 3 hores, eh?
He dit 3 dies. He dit 3 dies, sisplau.
Demanarem al bar i anirem a buscar...
He dit 3 dies, no he mirat en Google Maps, és que ara potser no són 3 dies.
Però coincidim els 3, has dit 3 dies.
Jo crec que són 3 dies.
Jo ho miraré.
Jo crec que són 3 dies. En tot cas, que consti...
La tertúlia ho escoltarem.
Que consti, perquè jo crec que és una informació vital per Catalunya, el cotxe és de la meva dona. Això és molt important.
Escolta'm, però el portes tu i et porta tot arreu,
no? Sí, el porto jo i ella, però el cotxe és d'ella. Això és molt important. Jo en aquest moment no tinc cotxe.
Molt bé, doncs escolta'm, m'ho escoltaré, perquè és veritat que l'oient deia que havies dit 3 hores, i a mi em lligava, 3 hores, però si dieu que han dit 3 dies, doncs llavors sí, 3 dies. Jo crec que llavors amb 3 dies et sobra temps per arribar a l'antiga Iugoslàvia. Però vaja, la gent que es queda amb els comentaris, penseu que esteu parlant en una barra del bar, i no, hi ha gent que se n'està escoltant. Gemma Aguilera, Marcos Lamelas, Alicia Puig, gràcies a tots tres.
Gràcies.
Fins la pròxima. Falten 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Nosaltres posem punt i final aquí al Catalunya Migdia, ara de seguida una mica de publicitat, després el butlletí, com sempre, i al darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, diu Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, diu Carli.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC, la millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Arriba la Fira de la Galeta de Camprodon i Birbas et convida a tastar totes les seves delicioses galetes. Hi haurà música, activitats per la família i moltes sorpreses. Vine al nostre stand els dies 5 i 6 d'octubre. T'hi esperem. Galetes Birba, fidels a tot el que és bo des del 1893.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Arrenca la temporada simfònica amb la majestuosa Orquestra Filarmònica de Viena al Palau de la Música Catalana.
Aquest dijous 3 d'octubre, una de les millors orquestres del món obre amb la desena simfonia de Xostakovich, el cicle Palau 100.
Una temporada farcida d'estrelles. Klaus Makela, Teodor Currensis, Marina Alsop i Daniel Harding.
Últimes entrades a la venda a palaumusica.cat.
Israel, 7 d'octubre de 2023. Una narració en primera persona de l'atac brutal que ha desencadenat una ofensiva global. Nits sense ficció. Supernova. La massacre al Festival de Música. A la plataforma 3Cat i a TV3 aquesta nit.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
La novena temporada del Tot Costa ja camina.
Amb tots els efectius disponibles i amb aires renovats.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.